de flor i cognom d'algú que mana. La nostra convidada d'avui li volem fer una mica d'història. La seva és la d'una nena estudiosa d'Olot que sentia que no encaixava. Barcelona i la carrera de medicina li van canviar la vida i va acabar fent ginecologia i obstetrícia per ganes d'ajudar les dones. No li agradava com tractaven les dones a la consulta, durant el part. No va tenir fàcil per canviar les coses. Amb els anys, la dona de la que parlem, Rosa Almirall, s'ha convertit en una referent quan parlem de drets sexuals del col·lectiu LGTBIQ+. Va ser d'ella la idea de crear Trànsit, una unitat pionera de la sanitat pública per a persones trans. Aquesta és la seva part professional. La personal deixarem que ens l'expliqui ara mateix.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Rosa Almirall, com estàs?
Pues estic bé.
Ai, 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 què vol dir aquesta cara?
Estic bé, bueno, esperant...
No t'ha agradat això de preguntes. Nom de flor i cognom de qui mana, o què?
Pues de veritat que no havia pensat en mi.
No havies pensat mai.
Em semblava que em faries una endevinalla.
Una endevinalla?
Sí, jo dic, no sé, pues jo per les endevinalles soc bastant
nom
dolenta.
Nom de flor, una
sí,
rosa,
sí, no,
Almirall, cognom d'algú que mana.
És
tu
veritat.
Ets la que has partit el bacallà moltes vegades a molts llocs.
Sí.
Has hagut de manar, perquè has hagut d'agafar les regnes, podríem dir.
A veure, jo sempre m'he pensat que no era una... Soc autoritària, sí, soc autoritària, però sempre aquesta banda meva no m'agrada gaire i, per tant, sempre he intentat que no es notés massa. I, per tant, manar, i, de fet, amb els anys jo crec que m'he suavitzat molt i que crec que les paraules dolces, sobretot si són amb homes, que estan a la sota teu, funcionen molt bé.
A veure, explica'm això, que m'interessa molt. Què vol dir? Que tu, quan bueno, has que... estat dirigint equips...
Clar, si dirigeixes equips, si dirigeixes sobretot homes, més o menys de la teva edat i tal i qual, pues, bueno, fer una miqueta el paper de dona, en aquest cas, no? És molt més... diguem que té molts més bons resultats que presentar-te autoritàriament.
O posar-te també a la seva, al seu mateix nivell, no?
Exacte.
Són coses que has anat aprenent perquè, diguéssim, que t'hem presentat com ginecòloga, obstetra, però la història és llarga i comença una mica... Clar, ara farem una mica de repàs de la vida i tal, que ens encanta en aquest programa.
Són molt
xafarderes i tot. però també m'imagino que és una llavor, la llavor aquesta de voler canviar el món o d'anar una mica a la contra... Jo crec que segur que la tenies de petita, ja.
Bé, sí. Realment, durant el batxillerat, jo diria que la major part d'hores de classe... Jo era una molt bona estudiant, eh? Tenia molt bones notes, però la major part d'hores de classe me les passava castigada al pati.
I per què? Què feies?
Pues t'ho asseguro que... Mira, hi havia un profe que tenia de matemàtiques de cinquè de batxillerat que m'encantava i jo estava enamoradíssim d'aquest profe i jo sempre a primera fila. Jo era una bona estudiant, primera fila. I un bon dia em ve la madre superiora del col·legi de monges i em diu, ha dit el senyor Colomer que et vol a l'última fila.
Perquè el despistaves o què?
Bueno, suposo... Per el que vaig deduir, per el que van explicar, és que jo anava molt ràpida fent els resultats i els problemes de matemàtiques, i llavors em movia molt. Mentre tots els altres estaven fent encara els problemes, doncs jo em movia molt i el ficava molt nerviós. Total, que em va tocar anar tot el curs a l'última fila.
Al final de tot.
Final de tot.
Doncs no escolteu, és divendres, passen 10 minuts de les 9 de la nit, esteu sentint Catalunya Ràdio, Les Dones i els Dies, i és aquell dia que ens encanta, que és divendres, hora de conversa, i els hi demanem sempre la banda sonora de la seva vida. I clar, m'acaba de dir que estava a primera fila, que era molt bona nena, molt bona estudiant. Bé, bona nena ho hauríem de veure. Però comença amb aquesta cançó. És que va molt forta.
Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña si no, esa no soy yo.
Mari Trini cantant Jo no soy esa i el que m'has explicat és ben bé això. És a dir, no sóc la persona que us imagineu.
Sí, suposo.
No encaixo en aquesta idea de nena bona de primera fila, bona estudiant. És a dir, sóc bona estudiant, sóc molt llesta, però no sóc bona nena, com no, vosaltres voleu
que
ho sigui.
Jo crec que la societat no encaixava per a nada, i amb el, diguem, amb el que serien les companyes de curs tampoc, amb les madres superiores tampoc, no encaixava.
Clar, tu vas néixer a Olot i dius que vas tenir una infantesa tranquil·la, però una mica solitària, una mica...
Sí, de fet, jo crec que tota la vida he sigut més aviat solitària. Vull dir que m'omplo bastant a mi mateixa, no? Però a la infància, realment, jo diria l'adolescència, sobretot, comparat amb altres persones, no? En aquell moment no s'estilava allò de les parties aquestes que fan els complenys als nanos, anar tant a dormir a casa dels amics, i a casa meva ja... Clar, tampoc eren d'Olot, ells havien vingut, s'havien casat i havien vingut des de Terrassa a Olot, llavors tampoc tenien molta penya a Olot.
I també eren altres moments, perquè, clar, ara tot s'ha de fer amb les criatures, les criatures anem als llocs amb les criatures, però en aquell moment ens avorríem molt i miràvem molt la tele i miràvem pel·lícules i llegíem, perquè...
Jo és que estic parlant d'una època que a casa no hi havia tele.
Clar.
O sigui que jo demanava, va, què puc fer, què puc fer? Llavors, neteja sabates, llavors cus no sé què, vull dir, neteja vidres. I aquestes eren les coses que, si no em ficava a llegir, tot el que jo deia per, o feia o demanava per deixar-me, per no avorrir-me, eren coses que...
Eren coses avorridíssimes i que no t'interessaven gaire.
Bueno, però jo tenia un sentit de la disciplina que crec que sempre l'he tingut, que jo mai he jutjat les coses com avorrides o no, no? Bueno, deia, podries netejar els vidres? Ah, doncs els netejo, almenys m'entretenia un rato, però sí que em passava moltes hores llegint.
Però el que sí que és veritat que potser et comença a entrar la curiositat o comences a plantejar-te per què només a mi com a dona em demanen de fer això.
No, jo crec que no, aquesta part no. Diguem, de nena?
De nena no.
De nena no.
Jo faig el que em diguin.
Sí, jo per això es dic que... Diguem, és com una ambivalència entre, per una banda, ser rebel i preguntar a les monges, pues, per què la Santíssima Trinitat, que m'ho expliquessin bé, perquè jo això no ho sé. I que jo era religiosa en aquell moment, però jo ho feia per provocar, bàsicament.
Fes
no?
per provocar.
Perquè m'avorria, suposo, les classes i era per provocar, no? I tinc aquesta part, però també tinc una part molt obedient i de seguir les normes i de seguir el camí, sí, suposo. I això suposo deu venir de la família, que tenia uns valors com de bastanta exigència.
Clar, el teu pare va ser una persona molt important per tu, una persona que et va ensenyar el valor de la lectura.
Sí, sobretot era una persona bastant culta i que donava molt valor a la lectura i flipava tenint una nena d'11 anys que llegia Cervantes. I això, doncs, bueno...
El Quixot.
No, el Quixot no, eren les novel·les exemplars del
Home,
Cervantes. I clar, i veure que el meu pare admirava això, perquè jo tenia dos germans que eren nois, un més gran i un més petit, però bueno, eren com més infantils, suposo, o no adoraven tant el meu pare, no eren tan obedients, jo què sé, no? I llavors, bueno, sí... Aquesta admiració que veia el meu pare en mi, el fet de que em deia, segur que això no ho podràs llegir, però prova-ho i tal. Jo deia, com que no? Va, anem-hi.
Anem-hi. Sí. I amb la mare, què? Quins records tens?
La mare em passa com molt invisibilitzada durant la meva adolescència. Jo crec que estava com molt eclipsada més pel meu pare. I a més a més, la meva mare era... diguem, una dona que sí que s'hagués pogut, que sempre havia verbalitzat que li hagués agradat estudiar i treballar, però, per altra banda, bueno, va exercir el rol com a ama de casa, ja que era el seu rol, l'exercia a tope. Per tant, és que la veies poc per casa, perquè estava tot el dia pues, netejant. Clar, en aquell moment no hi havia rentavaixelles, no hi havia rentadores, a casa érem uns quants. Vull dir que estava molt enfeinada.
I ara, per exemple, mira't en perspectiva... Què en penses d'allò? És a dir, et vas perdre potser de conèixer una mare que potser era molt més interessant o tenia molt més del que tu t'imaginaves en aquell moment?
Segurament, perquè clar, jo vaig venir a estudiar a Barcelona als 15 anys.
Als 15?
No? Als 15, clar, vaig venir a fer cou. I m'havien avançat algun curs per espavil·ladeta.
Ai, que és que em dic que a mi no em surten els números.
Clar.
Perquè el cou es feia els 16-17.
Sí, però bueno, en aquella època tu passaves una miqueta... No era tan rígid allò dels nascuts a tal any i no? Sinó que et veien espavil·ladeta, va, doncs passa que va endavant.
I te'n vas anar a cou a Barcelona.
I aquí... Bueno, aquí va ser tot un...
Un abans i un després.
Una descoberta, perquè a més els meus pares em van intentar ficar en una acadèmia que ja no era, que ja no era religiosa, i em van ficar en una acadèmia a Vient, Pijilla, no? L'Acadèmia Granés, no? Però vaig tenir la gran sort de que en aquella època molts dels professors que estaven a la Granés eren professors que havien estat represaliats a la universitat. Per tant, eren molt bons professors, i suposo que si tu ets universitat i després te'n vas a cou, allò ho domines. I per altra banda, clar, tenien un fons de valors, i recordo, per una cosa que és per mi molt anecdòtica, és que el professor de llengua castellana, en un moment, la primera, no sé, ell va dir que faríem cada setmana un debat, no? I el primer debat que va fer sobre l'avortament. Jo, clar, venia de poble, jo venia d'una escola religiosa, jo d'avortament no havia sentit parlar mai, no tenia cap criteri.
Te'n recordes de què vas pensar quan vas sentir tot això?
No, jo vaig pensar, aquí no puc dir res, i em vaig sentir molt petita, molt petita. Vaig dir, hòstia, però si ets la millor de la classe, la millor del món, jo, clar, m'havien...
No tenim àvia, eh?
No, m'ho havien fet creure, sí, vull dir, el meu entorn em feia creure que era una persona que podia tirar molt endavant, i dic, és que, i això? I llavors em van fer, aquell any, jo crec que vaig tenir... Llavors vam parlar de racisme, ens feia fer redactats, pues, i escoltàvem música, o sigui, apreníem francès amb George Moustaki, vull dir que era...
Una mica l'enveja de totes les veïnes.
Sí, eh? Super, super.
Clar, si ho compares
allò,
amb...
I clar, allò va ser, ja, molt de xoque, no? I de dir, no tot ho diuen els llibres, no tot, saps?
Vull dir, aquí se't va obrir un món, sí, podríem dir. Sí. A nosaltres se'ns obre un món també amb la Rosa Almirall aquesta nit a Les Dones i els Dies. 17 minuts de les 9 de la nit i un altre dels temes que ens ha triat. Que déu-n'hi-do, eh? Per ser la senyora del trànsit. No dels cotxes, eh? Després en parlarem. I am woman, hear me roar, in numbers too big to ignore, and I know too much to go. Cause I've heard it all before, and I've been down there on the floor. No one's ever gonna keep me down again. Whoa, yes, I'm wise, but it's wisdom. M'encanta perquè aquesta cançó diu soc una dona, i va dient soc invencible. Això t'has hagut de repetir, o ja venies de sèrie pensant que tu podries amb tot?
Bueno, m'ho van fer creure una mica de petita. Sí, sí. La veritat és que jo penso que ara em crec menys invencible. No vull dir que, però quan era jove jo pensava que guanyaria el món, però bueno, que haria el que em donaria la gana i sí.
També fer-se gran, tu creus que amb tot el que has viscut en aquesta vida, amb tot el que has estat ficada, has estat doncs, al capdavant d'ajudar moltes dones en els avortaments clandestins quan no es podia avortar aquí a Espanya ni a Catalunya, amb obrint trànsit, quan ningú sabia el que era això, quan hi havia molta por. Clar, tu t'han passat moltes. I sí, has estat al capdavant de moltes. Però ara justament em parles de que quan et fas gran abraces millor aquesta vulnerabilitat.
Bueno, jo suposo que no tothom té el mateix camí. Sí. El meu camí és aquest. O sigui, a mi m'han fet pel meu pare i jo tenia que ser un Premi Nobel. No? El seu èxit era aquest i a mi, en aquell moment, el meu èxit era aquest. Després, amb el temps, he entès que hi ha altres èxits que són molt més importants que tenir el Premi Nobel. I, a més, bueno, te'n dones compte que tu saps molt, però que hi ha moltíssims temes, infinits temes, dels que no en tens ni idea.
Hi ha aquest moment de Barcelona que t'obri els ulls i tu decideixes estudiar al principi, no saps què estudiar, si estudiar infermeria, perquè creies que com a dona havies d'estudiar infermeria, que medicina et venia una mica gros. Com
bueno,
va això?
A veure, per una banda tenia molt la creença de que jo podia fer el que volgués i volia fer el màxim, no? Però, per altra banda, hi havia tota aquesta part que jo ja començava a notar, doncs, quan vaig venir a fer cou aquí, no?, de que totes les meves amigues ja tenien... Bueno, s'havien morrejat amb algun noi i tenien cosetes, i jo nada de nada, no? I llavors, bueno, hi havia molt la imatge aquesta de que la dona que estudiava, la dona que era potent i tal, ningú l'estimaria. I, bueno, suposo que...
Això encara se sent, eh?
Sí. Pobres d'elles, no? Però, vull dir que... Llavors, sí, tenia aquesta ambivalència i no, no em va durar molt, però jo sé que sí, que una de les reflexions internes que tenia jo és, hòstia, és que fer medicina... És que en aquell moment hi havia molt poques dones que estudiessin
però de,
medicina.
Clar, de la manera que ho estàs dient és, no estudio medicina perquè si no no em casaran?
Perquè no m'estimaran.
No m'estimaran.
No, perquè
casar
jo...
Casar m'he passat.
No, el de casar no, perquè, perquè jo sé que ja molt petita li havia dit a la meva mare que jo no em casaria, que jo no...
Sí, sí.
Que no.
Però vaja, que si faig massa soroll, si ocupo massa espai, no m'estimaran.
Exacte.
És bèstia, eh?
Sí, però jo penso que encara hi ha moltes dones que renuncien al seu camí per amor. No? O per estimar, o perquè
per,
les estimen.
Per sentir-se estimades. Si fos per amor, estudiaria medicina.
Bueno, bueno, sí, sí, però sí, són coses que estan encara molt, jo crec, en l'ADN de tot, de moltes persones, perquè ens ho matxaquen, malgrat la coeducació, que és molt limitada, malgrat moltes de les, dels avenços que hi han hagut, no?
I tu m'imagino que, a més, en consulta, com amb el munt de pacients que t'han passat davant, això ho has vist. Ho has vist molt, i suposo que hi ha gent que li ha costat fer, per exemple, el canvi de sexe, o li ha costat fer el, aquest trànsit, o el que sigui, per justament això.
Bueno, diguem, aquest tema ja és un tema molt gran, no? Perquè sí. Si després en parlem una miqueta més, veurem que les persones no és que facin un trànsit com si fos d'avui per demà.
No,
si és un procés molt llarg, molt dolorós, amb molts dubtes, amb moltes pors...
Però que tota aquesta educació sobre qui hem d'estimar, com hem d'estimar...
No, què
passa si no fem el que diuen que hem de fer...
Bueno, jo, de fet, una de les coses que admiro més de les persones trans, i que no entenc com no ho veu la resta de la societat, és aquest són les persones que més lluiten per ser qui són. Si totes les persones realment lluitéssim per ser qui som i expressar les coses com som, no sempre amb el respecte obvi, jo crec que estaríem en una societat molt més feliça.
Les coses
i crec que la major part de les persones som un simulacre del que som. O som, bueno, una muestra, no?, reduïda del que som.
Sebben che siamo donne,
paura non abbiamo per amor dei nostri figli. Per amor dei nostri figli,
paura
siamo donne,
paura
non abbiamo per amor dei nostri figli.
Paura non abbiamo.
Aquesta cançó l'Alega, una cançó típica italiana de les camperoles, eh? Per què aquesta cançó? Per què ens l'has portada?
Bé, he portat aquesta cançó perquè, en realitat, d'aquesta cançó, que és una cançó clàssica italiana, de, no sé, jo com diria que és de mitjans del segle passat, no? Va ser molt recollida, almenys aquí a Barcelona i a Catalunya, no? Sí. Per al moviment feminista. De fet, l'hem estat cantant aquesta tarda a les jornades, bueno, a la commemoració dels 50 anys de les jornades feministes.
Que era el 76, que és pràcticament quan tu arribes a Barcelona. Arribes una mica abans,
una
però tu les veus i les agafes des de molt jove.
I llavors, doncs, bueno, van canviar lo de nosaltres socialistes, però nosaltres feministes volem la llibertat. No? Llavors, doncs, bueno, una cançó que totes les manis la cantem.
M'ha semblat sentir al principi de la cançó paura, que vol dir por.
Sí.
La Rosa Almirall, la Rosa Almirall n'ha tingut de por?
Ai,
les preguntes que fan a la ràdio, eh?
Bé, alguna... Sí, clar, que he tingut por. O sigui, jo us donaré una anècdota que per mi és molt ridícula, però tal, no? Jo arribo a la facultat de Sant Pau, de la facultat de Medicina de l'Hospital de Sant Pau, i poc, 3 mesos o 4 mesos després... No, 2 o 3 mesos després era quan van matar el Puig Antic, van assassinar el Puig Antic, i llavors van fer una concentració davant de la porta de Sant Pau, no? I, bueno, jo que l'estava recent arribada a la universitat, tot aquest món el desconeixia una mica, però cap allà que hi ha, perquè hem matat amb algú que no és just, jo no sabia si era just o no, però, bueno, cap allà que vas. I ens vam assentar i va passar, com 3 carrers més a baix, a l'Avinguda Gaudí, una ambulància. I jo vaig sortir pitant disparada perquè em semblava que era la policia. Va ser un moment de cague total, no? Vull dir, i com aquests n'hi han hagut més, les manifestacions que fèiem per l'amnistia pagaven, bueno, els grisos le daven mucho i bueno, feia por. Feia
tu eres molt jove i hi havia tota aquesta incertesa, però clar, tu entres a la facultat de Medicina i de seguida diguéssim que agafes la motxilla i et dediques a treballar fort perquè comences a sentir que hi ha algú que està ajudant a les dones amb els avortaments o que en aquell moment... Que, és que ara ho pensem i ens sembla com impossible, però l'avortament no és legal amb els tres supòsits a Espanya fins al 85 i després no és legal
gratuït
en tots els supòsits fins al 2010. Però...
I encara no és amb tots els supòsits. Seria per decisió lliure de la dona fins a les 14 setmanes.
Exacte. I clar, tu en aquest moment hi havia moltes dones, zero informació sobre el cos, zero informació sobre tot el que es refereix al sexe, i clar, us devíeu trobar moltes dones que venien amb molta por i molt perdudes als hospitals, i vosaltres mateixes, com a metges, ho devíeu estar, també.
Bueno, jo en aquell moment era estudiant de medicina,
sí.
Vull dir que no era encara metge, no?
Mm-hmm.
I sí que em vaig apropar a un grup de dones, no?, que bàsicament eren infermeres de Vall d'Hebron, diverses infermeres de Vall d'Hebron, i llavors hi havia uns quants estudiants, també algú de psicologia, o tal i qual, no? I sí, era un grup que va començar com a associació de planificació familiar, no?, un grup de planificació familiar, i molt poc després del que van ser les jornades feministes del 76, es va convertir en el grup d'AIA, Dones per l'Autoconeixement i Anticoncepció, i allà hi havia grans debats. Clar, és que ens hem de ficar en aquella època, no? Aquella època era la transició, aquella època era... Tot era possible, no?
I a més m'imagino també que hi havia tot el llegat de la por, el pecat, no vagis curta, és a dir, tota aquesta història...
Estava tot per construir,
clar.
O sigui, llavors era... O sigui, qualsevol cosa que se sortís del que era el regalat oficial era fascinant, no? I, bueno, i en aquest grup, que bàsicament l'objectiu era donar informació a les dones sobre sexualitat, explicar-los que tenen un clítoris, no? Fèiem inclús grups d'autoconeixement, que això ho va implantar la Leonor Taboada en un llibre el 78, no? Que ens traiem les calces i els pantalons, totes les que estaven interessades, no? I ens ficàvem espèculums, ens miràvem el coll, ens miràvem el fluix, parlàvem de la regla, jo què sé, doncs...
Però això que era ciència-ficció, m'imagino, en aquell moment.
Oh, i tant. Vull dir, era una cosa molt... Però es va ficar de moda, almenys molt, en el moviment feminista. També junt amb que hi havia... Clar, els anticonceptius estaven prohibits, i llavors, d'Amèrica, havíem llegit molt sobre el diafragma, no?, aquesta barrera i tal, i llavors, a nosaltres, com a dones d'un país on l'anticoncepció estava prohibida i on els preservatius, encara no havia vingut la sida, els preservatius estaven exclusivament dedicats a relacions sexuals amb prostitutes, ens va semblar que el diafragma era la bomba, no? Era algo que utilitzes tu, mm-hmm. És algo que no és cap medicació, no t'ho prohibeixen.
Clar, tampoc havia arribat la píldora anticonceptiva.
No, sí que hi havia píldores anticonceptiva aquí, però s'utilitzava sols per qüestions... sols te la podien receptar si hi havia anomalies
però,
de
clar,
la regla.
Però clar, no donar d'una normalitat, no amb la normalitat que va venir després.
No, clar. No? I llavors, nosaltres importàvem els diafragmes com a tetines de biberon, fèiem aquests grups d'autoconeixement i ens ficàvem i ens ensenyàvem a col·locar i a treure el diafragma. Bueno, fèiem coses molt... Eren molt xules. De veritat, era molt divertit.
Home, m'imagino que sentiu molta emoció i molta excitació per estar fent un munt de coses prohibides que a la llarga, veient com ha canviat el món...
De fet, és el que jo crec que va canviar la direcció de la Rosa Almirall cap a Nobel i la va decantar cap a fer coses divertides.
Cap al servei,
no?
Cap als altres,
sí.
També.
Llavors també donava moltes xerrades d'anticoncepció, donàvem xerrades de sexualitat, i a més ens ficaven en taules de sexualitat d'aquell moment que sempre hi havia el cura, l'abogat, la feminista, saps?
Sí.
Vull dir, el ginecòleg, el cura i tal. I per això jo vaig dir, i tot xerenyoros, clar. I llavors tu anaves allà com a feminista i jo vaig dir, no, jo tinc que estar en un lloc d'aquests si vull una mica de poder, no? I allà va ser quan després de molt treballar, vaig veure que tenia que ser ginecòloga.
Dos quarts de deu, parlant amb Rosa Almirall, aquesta ginecòloga que veieu que està darrere de moltes coses que ens ha canviat la vida de les dones i de moltes persones, tota la feina que ha fet, i ens ha agradat molt que vingui aquí, que parlem de tot això amb ella, no? Perquè a vegades pensem que les coses s'han aconseguit com un bolet d'un dia per l'altre, i aquí
però,
hi ha hagut...
Però hem sigut moltes, vull dir que no solament he sigut jo, vull dir, soc una...
Tu vens una mica com a...
Sí, com a representant de
tot. Com a representant de moltes dones.
Un munt de dones, sí.
Un munt de dones. Com s'ho prenien en aquella època els homes, els vostres companys, estudiants de medicina, els mateixos obstetres, ginecòlegs, professors... Com estaven amb tot això?
Bueno, aquí ha costat molt, o sigui, però anys, vull dir, no en aquella època. Hi ha plena democràcia passada, inclús la transició més immediata. Hem tingut molts problemes dintre del que seria la professió, especialment, diria, la professió dels ginecòlegs, de tal manera la pastilla el dia després, o sigui, jo què sé, doncs fa no tant, fa de 15 a 20 anys, era una... Ara, clar, ara la pots anar a buscar a la farmàcia directament...
Depèn de quines farmàcies, que això ho hem vist, també.
També. Però, en general, o sigui, per norma, te l'haurien de donar o gratuïtament en el servei públic. Clar, abans era bueno, era anar a urgències, d'urgències et passaven a l'hospital, bueno, que no s'aconseguia, saps? Vull dir que a vegades se sabia de... I això és fins molt recentment, o sigui que... Aviam, la lluita mai és fàcil. Vale? O sigui, no és que vinguin unes quantes i diguin, hòstia, fiquem molt d'esforç, ens matem i això en tres dies canviarà, que és el que jo pensava quan tenia aquella edat.
Tu vas començar a estudiar ginecologia, però llavors arriba un dia que comences a treballar de ginecòloga. Mm. I com és aquells primers moments i què et trobes a l'altra banda? I què et trobes també amb les pacients que venen? Perquè era un món en el que hi havia alguna cosa que no funcionava i a una dona se li podia extreure el... l'úter i els ovaris i el que fes falta.
A veure, va ser complicat perquè, clar, per començar a estudiar ginecologia tenies que fer una oposició i jo, bueno, vaig tenir la sort d'anar-me'n a Vall d'Hebron, no?, quan en aquell moment hi havia 80 parts al dia i era un servei molt potent, no? Clar, vaig durar 8 mesos. Clar, una feminista la poses en un servei on les dones... Clar, és que ara ni ens ho podem imaginar, però les dones... hi havia 10 dones parint a la vegada, sense els companys, sense ningú, una llevadora o dos que estaven pendents de les dones però que no podien estar cuidant-les, no? Llavors no es ficava l'anestèsia peridural encara que fos realment un d'aquells parts... que n'hi ha pocs, però que hi ha parts salvatges. Llavors era tot crits, tot... I clar, jo venia d'haver fet parts a casa, haver acompanyat a persones que feien parts a casa, d'un humanisme de les dones se les ha de tractar bé, i allò va ser per mi un xoc tremendo. De fet, als 8 mesos, a les guàrdies em passava el dia plorant, jo no podia fer res més. Vull dir que han sigut moments molt dolorosos. I vaig decidir tornar-me a presentar, que m'era igual ser ginecòloga o no, però vaig agafar una nova plaça de ginecòloga i vaig dir: ningú se n'enterarà que sóc feminista, ningú se n'enterarà res.
Ho prometo, no em tornarà a passar això.
Tinc que durar 4 anys.
Vas durar 2 dies.
Vaig durar 2 dies.
Sí. Hi ha hagut moments a la teva vida que t'han expedientat i tot disciplinàriament.
Sí.
No cal que expliquem tots els detalls, però era també per una mica en aquesta manera de fer, d'intentar canviar com funcionaven les coses.
Sí, bueno, són molt variables. Jo crec, en realitat penso que em vaig trobar amb dos males persones. Dos males persones que per alguna raó, bueno, no, van focalitzar en mi i diria, perquè no... Aviam, un era un home i l'altre era una dona. Vull dir que no, aquí no, tampoc no hi ha una marca de gènere molt, molt clara.
Però tu creus que el fet, per exemple, que ho tinguessis tot tan clar i que volguessis fer determinades coses pel fet de ser dona no se't va perdonar?
Home, jo crec que si hi hagués molta més gent que m'hagués pogut ficar un expedient, m'haguessin ficat, sí, perquè, bueno, he sigut sempre una mica rebel amb el sentit bueno, d'intentar lluitar per les coses que crec, de no deixar passar segons quines coses, d'aixecar-me d'una taula i dir jo aquí no perquè és que estic... Bueno, per exemple, recordo molt les sessions clíniques de... Pensa, abans de, la, de que els anticonceptius estiguessin legalitzats, doncs hi havia... En el clínic hi havia una petita consulta de planificació familiar que hi havia uns ginecòlegs bastant progres, que en dèiem en aquella època, que facilitaven inclús lligadures de trompes i anticonceptius, dispositius intrauterins que estaven prohibits, vull dir que hi havia allà, almenys en el clínic, un bon moviment. Però... La veritat és que cada setmana, el divendres a última hora, feien com una petita sessió per a qui li lligaven les trompes i a qui no. Vale?
I després de decisions... Què vol dir això?
Bueno,
que era com una ruleta?
Era si hi havia prous requisits mèdics, no? Que, uh-huh. I no es podia fer res més i tal, no? I jo amb aquesta reunió, sempre, quan acabava la reunió, no? Jo m'aixecava i deia la lliure de trompes sempre ha de ser una decisió de la dona. Ja ho sabien. Era el meu paper, no? Vull dir que... Clar, llavors, bueno, jo... Hi ha clar, moltíssima això, gent que m'agrada, que m'estima, i tinc molta gent que m'ha odiat o que m'ha... Puta repelente.
Ja, saps? Però justament això que deies ara, d'una decisió de les dones, ha estat tota la lluita de la ginecologia en tota la seva història. És a dir, hem convertit com un fet aleatori que hi ha moltes coses que ens afecten només a les dones i ens l'han decidit altres persones.
Sí.
O sigui, és a dir, que
aquí... A veure, aquí hi ha més, eh? Vull dir, diguem, el sí. que és la medicina ja sempre ha tingut un poder, no?, per sobre, o sigui, sempre hi ha
una jerarquia.
Una jerarquia importantíssima, i dintre de la ginecologia, bueno, la ginecologia és una ciència per controlar el cos de les dones, per controlar la seva reproducció, per controlar...
Bueno, I tu encara ho penses, eh, això?
Sí.
Però hi ha gent que està fent bona feina.
A veure, no la que a mi m'agradaria. O sigui, hi ha poca gent que estigui fent una feina que a mi m'agradaria.
Quina és la que t'agradaria? Com hauria de ser aquesta ginecologia? Com hauríem
bueno,
d'anar...
Primera, per sobre de tot, que tractés a les persones d'una manera correcta, que no sempre es aconsegueix, que fes les exploracions que estan clarament indicades i sempre amb el permís de la dona, que no sempre passa això, et fiquen l'espèculum sense... T'han demanat tu alguna vegada permís i t'han ficat un espèculo?
La meva ginecòloga sí, perquè és molt maca.
Vale, perfecte.
I em diu, Montse, ara...
No, però,
faré...
però te'l puc ficar?
Sí,
vull dir,
sí.
Saps?
Bueno. Sempre m'ho explica, però la meva ginecòloga,
vale.
Que és bastant... Ens agrada vale. bastant.
Vale, pues, en general no és així, no? I segona, que et deixin decidir. Uh-huh. O sigui, no hi ha pràcticament cap situació que es pugui donar en ginecologia en la que hi hagi un sol camí. Ni una. O sigui, de parir, pots parir de moltes maneres, un càncer de mama el pots encarar de moltes maneres, una endometriosi la pots encarar de moltes maneres. Llavors, que et diguin no la que has de fer, sinó de dir, bueno, quines possibilitats hi ha, què passa si no ho faig, etcètera, etcètera, i et deixin decidir. I això no passa.
Sí, que no siguin paternalistes, que no sigui una
exacte,
medicina paternalista.
Que no decideixin
que...
per tu, el cos és teu, punto.
Ara estaves parlant de tenir criatures a casa, tu això ho has fet.
Sí. He tingut dos criatures.
Sí, la ginecòloga que té crios a casa.
Sí.
Saps això que els hi enfonses el negoci,
mira,
amb alguns?
Mira que jo era... Clar, a més que jo, en el moment en què vaig parir el meu primer fill, pues era la cap d'un servei d'una sala d'alt risc sí. d'obstetrícia, on ingressaven dones embarassades que tenien uns certs riscos per la salut, els pares amb risc també els acollia jo en aquell lloc. Però, bueno, jo vaig decidir parir a casa perquè no volia que em molestessin. No volia, o sigui, no volia fer del meu part una lluita.
Rosa Almirall, geni i figura.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Les dones i els dies, cuixes fermes i pits amunt.
Ha nacido el rey de la casa esta mañana, cantant de alegría, padres y hermanas, un varoncito para hacerle honor al noble apellido del progenitor. Al cumplir dos años, papá le ha regalado un juguete médico, un trenecito eléctrico, pero a él le gusta más dar a cocinitas. Y el papá se asusta y dice, este niño no.
Ai, com bé que ho cantaven. Este niño ha resultado mariquita. Quin món que parlava d'aquesta manera. Jo crec que encara hi ha alguns llocs on parlen d'aquesta manera, encara que espero que siguin pocs. I tu, Rosa, de tota aquesta feina que vas fer a ginecologia, de sobte, en tota aquesta travessia laboral de mil feines, hi ha un dia que dius, vull anar més enllà? O sigui, com comences a pensar que podia haver-hi un lloc on que es digués trànsit? Trànsit, que serveix per totes les persones trans.
Jo penso que totes les persones se'ns presenten, no?, algunes portes obertes i que hi passes o no hi passes. No? Llavors va ser un any que van passar moltes coses. O sigui, Eva, la meva parella que està aquí, doncs va anar amb una formació, no?, i va escoltar el Miquel Missé, no?, que parlava del fet de les identitats trans i tal, i va venir com entusiasmada, dient, ella era codirectora amb mi en aquell moment del servei de ginecologia, i va dir, hem de fer alguna cosa. Per aquesta gent hem de fer alguna cosa. Però després vaig tenir una amiga que tenia, també va portar-me la seva filla, que era perquè la veies com a ginecòloga, i es va presentar com a no binària. I llavors van venir dues dones al centre d'atenció primària de Manso, no?, dues dones trans, que es van visitar aleatòriament amb un ginecòleg, i no les va tractar adequadament. Va dir que no visitava homes amb vagina. Vale? I llavors, a partir d'aquí, aquestes dones van dir que volien parlar amb la directora, i jo era la directora en aquell moment. Vaig quedar com molt impactada amb les dues hores que vam estar parlant i que em van explicar i tal, i els hi vaig prometre que algun dia faria una consulta que les tractaria amb respecte i dignitat. Però, clar, la vida és complicada, no? I després va venir un expedient disciplinari.
Un altre, eh?
Vaig tenir el
tu
temps.
Tu acumulant, eh?
Sí, acumulant.
Ets un almirall amb moltes medalles.
Tinc molts premis, eh? Tinc molts premis, sí. I molts expedients. Va ser aquells 6 mesos que vaig tenir un expedient i vaig tenir menys dedicació horària, em vaig dedicar a dir, llegiré d'això, em ficaré en contacte amb la comunitat trans i intentaré tirar endavant una petita consulta, que jo pensava que seria una petita consulta, que vindrien
10 persones l'any,
no? I seria per qüestions ginecològiques, reproductives o anticonceptives o tal, no? I clar, ja que allò se desbordó. Però es va desbordar perquè teníem un model d'atenció aquí a Catalunya, com a tot el món, un model molt, molt bloquejador, no? I molt...
Recordes alguna d'aquelles primeres visites?
Totes.
Totes?
Sí, jo diria que totes. I que si me les veies pel carrer, les abraçaria totes, sí.
I què t'explicaven, per exemple? Clar, perquè ningú els havia tractat...
Jo d'entrada els deia, jo no et faré cap pregunta. No necessito cap pregunta. Tu em dius què necessites i aquí trobaràs...
I per què venien? Per quins motius venien?
Algunes de les persones venien perquè feien autotractament, perquè havien intentat anar a l'Hospital Clínic, que era el servei que les atenia en aquell moment, s'havien sentit maltractades i llavors compraven les hormones en el...
Al mercat negre?
No, a la farmàcia, o una altra noia que d'allò es demanava més dosis i no sé, feien coses d'aquestes. O, per exemple, la testosterona, que és més complicada d'aconseguir, sí que a vegades la repartia, no? Hi havia inclús mercat negre, no? Algunes de les persones eren simplement perquè eren rebutjades en aquell hospital. O sigui, en aquell hospital el que feien és passar un test de feminitat i de masculinitat dels anys 50, no? I fer una sèrie de preguntes i no sé quants tests psicològics per si tenies trastorns de personalitat i tal.
Perquè durant molt temps es va considerar una malaltia.
Una
malaltia psicològica.
Diguem, en la classificació de malalties mentals i internacionals encara hi és. L'OMS ho va descatalogar com a malaltia mental. No? Llavors, algunes eren rebutjades, o sigui, als 10 minuts, no, tu no ets una dona trans, tu ets un travesti fetichista, o sigui, vés amb els teus vicis on sigui. Això és un servei de psiquiatria, vale? Venien així, algunes venien perquè portaven temps en el clínic però no els hi donaven el tractament, altres perquè a l'enterar-se que hi havia un servei on hi havia una... els havien dit que hi havia una persona que les escoltava, venien alguna que venia de Tailàndia i que s'acabava d'operar, venia per dir-te, no, no, jo no tinc cap necessitat, però jo t'hi vinc a explicar tot com va tot el procés d'operar-se a Tailàndia.
Mm-hmm. Bueno, vas fer un màster aquí.
Evidentment.
D'aprendre sí, un munt de coses i d'aprendre també els prejudicis, el que s'imaginaven, el que era en realitat, llavors, els tractaments hormonals, sí que, mil coses.
Sí que jo he tingut la fama de fer-ho molt fàcil. No? I això és aquesta fama, doncs, ha sigut diguem, una fama molt positiva per la comunitat, no? De dir, a veure, jo qui sóc per dir qui ets tu? O sigui, tu no pots dir si jo sóc homosexual, bisexual o heterosexual. Si no t'ho dic jo, tu no ho pots saber. Doncs, el tema de la identitat és una miqueta el mateix, no? Llavors, jo dic, mira, jo et crec. I a més, clar, després d'escoltar moltes històries, te n'adones compte que ells mateixos tenen por, tenen incerteses, tenen dubtes, perquè no és fàcil. Si tu portes 20 anys que d'alguna manera tothom et reconeix com a dona, de sobte dir, sento coses que crec que sóc un home, i dius, bueno, esto es costa d'entendre, no?
No, i perquè, a més, no hem estat gens educats, en això hem estat educats sempre amb un sistema sí. binari, A, ets A o ets B.
Exacte.
I no hi ha dubte, a més.
No, i a més, ves, has de seguir unes determinades normes, si t'escapes de perllà no anem gaire bé, no? Llavors, bueno, per mi van ser històries molt impactants, estava 2 hores quasi sempre amb aquestes visites.
Vas
aquestes
acabar tenint 600 persones. Sí. I després, clar,
això
des d'aquesta...
Amb 2 anys i mig.
Clar, 2 anys i mig, 600 persones, que tu ni t'imaginaves. Clar, això d'alguna manera ho feies, no clandestinament,
no,
però sí una mica...
Bueno, de més a més.
Una mica, sí, o sigui, traient moments de la teva feina, al cap de manso, d'una manera podríem dir...
Sí,
diguem-ho...
Li dèiem alegal.
Alegal.
Sí, o sigui, ho sabia la meva empresa, ho sabia el Departament de Salut, ho sabia a l'Hospital Clínic... Ho sabia la comunitat trans, però d'alguna manera el servei concertat per fer que donar aquesta atenció era el clínic, no era el trànsit. O sigui, això jo ho feia fora d'horari laboral, era gratuït en el servei que d'alguna manera...
I això m'imagino vol dir treballar moltes hores i treballar moltíssimes hores fora del teu horari habitual.
Sí, sí, però bueno, per mi no era treballar, vull dir, m'ho passava... Bueno, era brutal, és una de les coses que jubilada trobo més a faltar, no? Aquestes històries, malgrat encara assessoro a gent de fora de Catalunya, però sí, no sé, eren històries molt impactants.
I des d'aquesta, no sé com dir-ho, consulta legal, fins al moment que hi ha un departament de trànsit i ara hi poden anar totes les persones que ho vulguin, els pares de les persones que ho viuen, etcètera, quin temps va passar?
No gaire, perquè trànsit va començar l'octubre del 2012 i l'octubre del 2016 hi ha Comín, no? El conseller, abans d'anar-se'n a Bèlgica, va firmar ordre de que trànsit seria la porta d'entrada de les persones trans a Catalunya.
Suposo que tu, la gent, quan et veu pel carrer, algunes persones et deuen abraçar. O sigui, els has salvat la vida. Sents que has salvat vides?
Clar, sempre m'ho diuen. Jo li dic, no, la vida te la vas salvar tu perquè et vas donar permís de reconèixer qui eres, de buscar informació, de trobar-me a mi, però jo sóc un elemento de perllà que estava. Vull dir que no he fet cap miracle, no. Vull dir, jo he fet la meva feina, o sigui, jo considero que he fet la meva feina, no considero que hagi salvat a ningú, però sí que és veritat.
El que passa és que totes aquestes persones, fins que tu no vas arribar, no estaven ateses. Estaven en una mena de llim.
No, ateses, el que passa és que estaven ateses amb un model molt que les jutjava molt, les qüestionava molt, les controlava molt, els negava alguns tipus de tractaments. Saps? Vull dir, perquè no tot és... De la mateixa manera que no... Jo, ja, tu has après i jo que aquí no solament hi ha homes i dones tal com ens els han explicat, sinó que hi ha molt més. Tampoc els tractaments hormonals, o sigui, la medicina durant molts anys, i no solament en el clínic, sinó tot el món, ha ficat protocols molt rígids. És a dir, si una persona és trans ha de voler operar el genital, si una persona és trans i és dona trans ha de voler unes mames enormes, saps? Vull dir que també...
Hi ha molts estereotips.
És un camí molt condicionat, i trànsit, una de les peculiaritats que almenys hem respectat molt, és dir, no, és que tu pots ser una dona trans i pot ser que el fet de... des del cos d'home que vens, imaginar-te com amb mames et resulti com xocant i no t'hi sentis gaire còmode. Vull dir que jo ho entenc. O sigui, si tu ara a la consulta em dius, mira, és que jo això de les mames, o sigui, sí que vull feminitzar-me, però les mames no ho acabo de veure clar, jo no sóc aquí per jutjar-te, jo ho entenc. O sigui, puc entendre que tinguis aquest sentiment. I a més t'agraeixo que me l'expliquis, aquest sentiment.
Escoltar el que està a l'altra banda.
I entendre que no viene d'una locura. O sigui, el tema és que quan tu alguna situació la consideres com una patologia mental, vas a un anàlisi exhaustiu dels pros, contres, cuitats, i aquí, són vides que evolucionen, són vides que es plantegen coses, que es qüestionen coses que no són fàcils de resoldre perquè no tenen una resposta única, i moltes vegades el que fan és exploracions, no? Vull dir, d'explorar camins, explorar possibilitats de dir-me d'un altre nom, però fan camins llarguíssims.
I a vegades no totes passen per operar-se, que també és una cosa que jo crec que té tothom al cap. Operar-se no és tan fàcil.
No.
És una decisió que a la gent li costa. No vas un dia...
No, i altres no. Simplement no. Exacte. Ho desitgen, vull dir que ja estan a curs amb el seu cos.
Ja ho deia l'Alaska, allò de... Nosaltres tampoc tenim amo aquí, les dones i els dies, ni ama. A nosaltres ens agrada també parlar sempre amb les nostres convidades de l'amor, perquè jo crec que a les dones ens ha marcat molt la idea aquesta de l'amor romàntic, l'amor per sempre. Tu deies al principi de que tu no volies acabar de ser com eres perquè pensaves que no t'estimarien. L'amor també ha estat un viatge, també has trencat convencions aquí.
Sí, crec que sí. Perquè vaig passar ràpidament, quan estava a Olot, al final de la meva etapa d'Olot, de dir, oi, però si igual ningú m'estima i tal, a dir, a tenir molt clar 3 o 4 anys després que jo ni m'estimaria ningú ni jo estimaria ningú. Vale? Mm-hmm. Bueno, jo crec que el feminisme i tal com eren els homes en aquell moment, no?
Que tu veies que amb allò no encaixaves.
Jo veia que allò no anava... Jo recordo de inclús algun noi que m'agradava d'anar a sopar junts i a mig sopar aixecar-me i dir, mira, perdona. Llavors tenia una pregunta molt típica amb els nois que m'agradaven, clar, i que teníem una mica d'allòs, i que era dir... tu què penses de l'avortament? Clar, jo llavors estava militant...
Era el test,
Sí, era el test, no?
Tu, si depèn de què responien, sí. Deies, Déu, passi-ho bé.
Sí, adéu. I, vaig trobar un noi en aquell moment, no?, que em va dir, jo crec que això és una decisió... El feia poc que l'havia conegut, que és una decisió de les dones. I va dir, ai, mira, aquest noi...
Mira, aquest xec m'agrada.
Bueno, total, que vam anar... Bueno, ens vam anar relacionant i... Però jo em negava que em digués t'estimo... Vull dir, vaig ser molt rígida, li vaig fer passar, jo crec, molt, molt malament. Però, jo ell anava aguantant, no?, d'alguna manera. I així es va passar el temps, no?, però era allò de... Jo el que faig entre setmana, no, tu no t'enteres de res, ens veiem els fills de setmana, si va bé, vull dir, jo marcava molt...
O sigui, la idea aquesta feminista la tenies incrustadíssima...
Sí, absolutament.
I tu no volies cedir ni una part, eh?
Jo sempre seré mare sola si sóc mare, i jo no vull una parella al meu costat, pa.
I allí va aguantar molts anys, aquest senyor, eh?
Bueno, va aguantar... va aguantar molts anys.
Per ser que li vas posar difícil, potser és aquesta la gràcia.
40 i escaig anys.
40 i escaig anys, ja va aguantar.
45, hem estat junts.
Un sant baró.
Però ha sigut una parella oberta, no? Vull dir que allà venen més històries. Vull dir, perquè, clar, era un Mirlo Blanco en aquell moment, aquest noi. Vull dir, era un tio gay, no? Vull dir, totes les relacions que havia tingut abans d'estar amb mi eren homes. Llavors, clar, jo allò, quan m'ho va dir, que ell ho deia com una mica avergonyit, clar, ell veia que jo estava amb lluites, diguem, de llibertat sexual i tal, i per això suposo que es va atrevir a dir-ho. I quan m'ho va dir, vaig dir, hòstia, estupendo, perquè jo sóc una feminista que no vull un tio al meu costat, tu ets un tio gay que el que vols és són tios al costat...
Però estava enamorat de tu.
Clar, però si estem bé, vull dir, si jo mentre me mimes i estiguem bé, jo osito sí que necessito. I era un osito, era un osito. Era un tio molt dolç. Uh-huh. Llavors, sí que és veritat que amb el temps... Bueno, clar, en principi era, pues tu por tu lado, jo por mi lado, però bé, perquè... I l'efecte el tindrem, i ens vam anar, clar...
Potser...
Vam anar estimant-nos, clar. Però molt des d'una sinceritat, o sigui...
Perquè però replantejar-se les històries d'amor potser és la manera més sana de que continuïn amb el temps.
Claro, llavors, bueno, sí que va haver-hi un moment que ens vam plantejar si anàvem a viure junts, vam fer una llista també molt racional de pros i contres, va ser que no, però bueno, al final sí que vam anar a viure junts, i bueno, vam tenir dos fills, també jo em vaig separar perquè jo volia de dir un fill i ell no, i vaig dir, bueno, pues jo quiero provar, estic enamoradíssima de tu, vull estar amb tu, però mentre estic amb tu no tindré fills i tinc un dilema, por lo tanto me voy i veig
que... I vas tindre els fills amb algú altre?
No.
Al final vas convèncer.
No me'n vaig anar i jo me'n anava no per separar-me, sinó per aclarir-me si sí. era més important ell o els fills. Però vaig tornar.
El mirall, tu. Ets molt forta, eh?
Som molt racionals, sí.
I ara, després, ara estàs amb una dona.
Bueno, fa anys que estic amb una
dona.
Sí,
diu que porteu 3 temporades, com les sèries. I m'ho han xivat tot.
Sí, portem 3 temporades.
Què és el que fan les feministes quan es tornen ja molt llestes? Que ja
Bueno, és que jo no estic feta pel poliamor, ja. ¿Vale? O sigui, si no sí. estava feta ja per un amor, o sigui, si t'apareix de repent un altre amor per allà al mig,
ja.
I a més una dona, o sigui, jo clar, o sigui, clar, és que a vegades em diuen, quina cop t'etiquetes tu a nivell sexual? I dic, jo què sé, he estat amb un home gay, com es diu una dona... Que, bueno, que no
amorosa,
sé...
amorosa.
Sí, amorosa, simplement, no? I bueno, érem una parella oberta, però, diguem, la meva parella era més de poc lligam, i jo era més de lligam efectiu, i apareix, pues, bueno, la Eva, i ahí caigo, també.
I l'amor,
i llavors, l'amor. Pues, bueno, ho hem compatibilitzat, ho han sabut els meus fills, ho sabia tothom, i ho hem portat com hem pogut. No és fàcil. Inventar no és fàcil.
3 temporades. Nosaltres en portem 6 temporades i esperem que per moltes més vosaltres també. Ho deixem aquí, és divendres i l'equip de Les Dones i els Dies ens ha fet molta il·lusió avui la companyia i les paraules de Rosa Almirall. Moltíssimes gràcies.
Perfecte.
Tornem dilluns a les 9 de la nit. No falteu, per Exclusiu Digital, que hi ha aquell futbol que a nosaltres també ens fa no molt fàcil la vida. Bona nit.
Bona nit.